Endavant, endavant, endavant. Jo ja estic també. Avui tenim pressa. Se'ns ha allargat l'esmorzar de Forquilla, eh?
Sempre és bo, això.
Però què ha passat? Sí, avui hem tingut converses molt totxes, potser les més filosòfiques, de producte, de màrqueting, de si Elon Musk és bon empresari o no, perquè com a persona és un cretí complet, i no hi ha hagut safreig.
I saps per què? Crec que la gent s'ho està començant a preparar ja. Ve amb els deures fets de casa.
El Roger portava preguntes preparades, eh? Exacte. Sí, 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 sí.
Se les volen donar de que no, de què, i ho troben com espontani, però en realitat, tio, s'ho porten mega preparat.
El Roger ho portava preparat i diu, bé, jo portava una pregunta per la... per la comunitat, eh? Per la taula. Bé, a més, les preguntes, vull dir, eren bones. M'agrada molt el nivell de debat, ja et dic, a mi... O sigui, he fet una miqueta, he aprofitat l'avinentesa per preguntar per què la gent segueix venint als esmorzars de Forquilla, no? A mi és una cosa que em té fascinada, que ja no és només que ens dediquin una hora a la setmana a escoltar-nos passivament mentre es fan altres coses més importants, però ens escolten, que això ja em sembla bastant espectacular i molt d'agrair, sincerament, sinó que a més venen els esmorzars de Forquilla, tio. O sigui, a veure... També està bé que et paguin l'esmorzar de Forquilla i des d'aquí l'agraïment.
S'agraeix.
Al nostre patrocinador parlem, perquè al final surt d'aquí. Que, per cert, obren la botiga, les noves oficines que conviden a gent el dia 8 d'octubre. Finalment és el dia 8 d'octubre. Si no, canvia. Ja us farem arribar més informació. Ens han dit que us transmitim aquest missatge. I, per tant, doncs nosaltres anem a veure allà si podem atiborrar-nos de canapés, bàsicament. A veure què tal.
Correcte. Hi haurà càtering i el pla estrella, només per uns pocs afortunats, serà esmorzar de Forquilla i seguir menjant canapés després a l'obertura de la botiga de Parlem.
És un dia ambiciós, eh? Això vol dir que hem de fer el proper esmorzar de Forquilla. Per tant, és en dues setmanes. Jo, això no ho sabia, Marc.
S'ha vist.
Ah, no, mira, és en tres setmanes, no? O sigui, el dia 8 cau en un dimarts, doncs ja ens ho reservem, tio. Vale. Pues sí, podem fer una esmorzar a Forquilla aquell dia. Ja. Queda fet, comprat. Vale? L'altra cosa que deia és això, que la gent sol venir als esmorzars de Forquilla, em sorprèn bastant. I jo, per mi, personalment, m'agrada poder tenir aquest espai de debat d'estar connectat al fang, no? No és una reunió transaccional com les que tinc durant tot el dia, que ja saps a què vas. O ve algú et pitxeja perquè l'inverteixis, o vaig jo a intentar-li vendre els serveis de Marsbase, té un partnership per alguna cosa... Bueno, típic, no? Reunions que tenen com una direcció clara, un objectiu clar, més o menys, si tens sort, però només té un interlocutor i, bueno, si van bé, i si van malament, vull dir que, sin más, la majoria dels meetings, doncs, acabem no recordant-los, no? Però en aquestes trobades que fem, m'estimula dues coses, no? Una és el estar connectat a gent que estan muntant coses, doncs, molt interessants, o que les han muntat i que tenen una experiència molt xula, no? O sigui, poder parlar amb gent, doncs, que ha estat això, director d'enginyeria Factorial, no? O que va portar tot el tema de màrqueting a CaixaBank, o el Carlos que està muntant Going, no? I històries d'aquestes, o tantes altres, vull dir, no per deixar-me ningú, sinó que, a més, saps en què estan ficats a títol personal, val? I les seves inquietuds, dir, doncs, mira, el que no transpira de les seves pàgines web, de les entrevistes que fan a podcast i tot això, sinó que veus una miqueta doncs, el que deia jo, no? Emprendedores anònimos, que al final anem allà i diem sí, molt bé, però en realitat estem molt putejats per això, això no va bé, això és una merda, em costa molt... Vull dir, veiem aquest dia a dia que potser no li expliquen a ningú més i surt allà perquè estan amb les barreres baixades, no? Estan en un ambient de confort i de familiaritat. I l'altre, és veritat, és curiós, però m'obliga a entrenar el muscle de parlar de negocis en català, tio, perquè és que és difícil fer-ho, val? I tenir aquestes converses també ajuda a que després nosaltres puguem fer el podcast amb més soltura. No sé tu, tio, però a mi m'estimula molt aquesta part.
No sé si justament soltura és la millor paraula, per descriure el fenomen. Igual ve una mica al castellà, això, eh? Sí. Ho podríem posar mentre dit. No ho sé.
T'ha faltat dir des de luego, saps?
Sí, exacte.
Cabron.
Sí, és allò que des de luego m'entrena molt a parlar en català, sí.
Exacte, exacte. Dit això, com que tenim poc temps, tio, si et sembla, anem una miqueta al gra. T'has llegit lo d'Amazon o no?
Sí, m'ho he llegit. Igual com tu, per sobre. És a dir, potser no he profunditzat molt, És a dir, no. O sigui, el meu nivell mínim de preparació crec que sobreestima quan és el teu nivell màxim de preparació, saps? Vull dir, quan tu dius que t'ho has llegit molt bé, és que igual t'has dit tres tuits i jo igual m'he llegit l'article.
Exacte, és exactament així. De fet, el dia... Jo tinc por del dia que Twitter tanqui perquè...
Déu meu.
Vindré encara menys preparat al podcast. O sigui, jo ja no sé com viuré. Jo no m'assabento de res, tio, que si no és per Twitter.
No, però és increïble, per això, el ratio de temps invertit, quantitat d'opinió que et pot arribar a generar a tu a Twitter, eh? O sigui, tu 20 paraules...
Sí.
Tio, et donen per escriure un llibre, eh?
No, però jo ja... O sigui, jo, per exemple, jo fa unes setmanes que em vaig passar, ja m'he canviat, he tret Google com a cercador principal dels meus dispositius i tinc Perplexity, val? Coses bones. Millor contingut, menys interferència de contingut patrocinat, coses dolentes. És molt lent. Aleshores, per allò que faries una cerca ràpida de que en un segon ja veus si això... O sigui, per exemple, el resultat del Barça, no? Ahir. Ho poso Perplexity i ni tan sols surt, perquè, clar, no va jugar al Barça. Jo pensava que jugava perquè vaig veure uns vídeos i vaig llegir un tuit a Oriol Romeu li està fent no sé què a Dembélé i vaig pensar, calla, està jugant al Barça per Oriol Romeu. Dic, no, que no me'n recordava que està cedit al Girona. O venut, no me'n recordo. I ahir jugava al Girona. Però jo pensava que jugava al Barça perquè dic, hòstia, doncs dimecres serà dia de Champions, no? I no va jugar al Barça ahir. Que jo sàpiga. Aleshores vaig anar a Twitter i vaig buscar allà i vaig veure que, evidentment, es parlava del partit del Girona. Dit això, ja vaig, per la immediatesa, vaig a Twitter per absolutament tot. I els Perplexity és més com... L'estic fent servir per resoldre problemes una miqueta més complexos, no? O sigui, temes de codi, bàsicament, com que se m'han acabat els crèdits de cursor, doncs algunes coses estic fotent a Perplexity, no? O altra història, inclús coses de jocs. És boníssim, tio. És boníssim. De dir, hòstia, com ho he de fer en aquest joc? He de fer tal cosa. Diu, mira, les passes són aquestes. Pam, 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 pam. És molt bo per això, però bueno. Dit això, és el dia que s'acabi Twitter, se m'acaba la immediatesa, l'accés a la informació de manera immediata.
Dit això, m'encantaria portar aquí l'Àlex de fa 15 anys i que tu li expliquessis amb ell què significa per tu haver d'esperar molt per rebre la resposta de Perplexity, eh? El fet de que tinguis que esperar com un segon i mig perquè es resolgui aquella query en lloc de els pocs mil·lisegons que et dona Google, crec que l'Àlex del 2005 igual t'entindria unes paraules per tu, potser.
No, no, ho entendria perfectament perquè l'Àlex del 2005 havia patit descarregar-se imatges que es carregaven per línies, val? Píxel a píxel.
Per això mateix, Perplexity li semblaria molt ràpid.
I aleshores, el de 2005 ja ho feia immediatament, per tant, d'aquí el que sigui, Perplexity ho farà de manera instantània.
És interessant, però m'agradaria portar l'Àlex del passat perquè et donés un parell d'hòsties, bàsicament. I et digués, a veure, xato, espera't un moment, saps? Que per mi això és la velocitat de la llum. Recorda tu quan estaves descarregant imatges de contingut pornogràfic a trossos. Que igual tenia més emoció, saps?
L'Àlex del passat no donava hòsties. L'Àlex del passat necessitava hòsties, que és diferent. Vale. Bueno, dit això, tornem a... tornem a allò d'Amazon. Perquè és que ha estat, per mi ha estat enlluernador per dues coses. Una, que de fet hem après avui a l'esmorzar de Forquilla, que jo havia comentat el fenomen aquest de, dic, hòstia, porto no sé quant de temps amb més de 5.000 seguidors a Twitter i ara gairebé no tinc interaccions, val? Ni retuits o els likes perquè ja s'han fet privats, amb la qual cosa, bueno, és probable que per això no et surtin. Tenia moltes més interaccions quan tenia 1.000 seguidors, no? I aleshores ens explica del Roger que, clar, en realitat l'algoritme premia, et mostra més en els teus nous seguidors. Per tant, si tu no tens nous seguidors, tu li apareixes a menys gent a la seva, diguem, a la primera interacció amb Twitter, a la primera càrrega. I clar, és veritat, doncs fa temps que estic com encallat en els gairebé 6.000 seguidors, i aleshores per això suposo que... Però vaig posar un comentari a l'article o la notícia que sortia de que Amazon fa tornar els seus empleats a l'oficina, s'ha acabat la festa del remot, i tenen com un deadline pel gener, no? I no sé, és veritat que aquest tuit deu anar pels 50-60 retuits, que és una cosa que feia molt de temps que no em passava. I és curiós, perquè que tampoc és una gran cosa el que dic, saps? I simplement és dir, pues mira, s'acaba la festa del remot i una cosa que he dit 50 cops, que és la de... El remot s'ha utilitzat per les Big Tech, per les grans corporacions i generalment per tot el sector tecnològic com a trampa per poder fitxar en un mercat en condicions difícils. És a dir, no els hi costava molt fitxar perquè estava sobresaturat el mercat. Tothom estava aixecant pasta, les empreses creixien molt, vull dir, era un, un mercat alcista, tot anava cap a dalt i cap a la dreta, i hi havia molta competitivitat pel talent. I aleshores, l'única manera, o sigui, els que van començar a forçar a obrir la llauna van ser els desenvolupadors i les desenvolupadores que deien, ei, jo la meva feina la puc fer perfectament des de casa, o em dones remot, o no vinc a la teva empresa. Què va passar? Que les consultores de torn, primer les càrniques, després les altres, es quedaven sense fitxar. Les grans tecnològiques també. I clar, empreses que havien sortit fa 10-15 anys, tipus Sketch, veig que en fa més temps, no? Però empreses que són all remote, no sé, GitLab, em sembla que GitLab és all remote també, si no recordo malament. Doncs, clar, s'estaven enduient tot el talent i començaven a ser empreses molt grans. Unicorns, decacorns, el que tu vulguis. I al final tothom va haver de sumar-se a la festa perquè diu, hòstia, és que si no ofereixo un remote, no podré fitxar. I no ho van fer per convenciment, sinó per desesperació, que aquesta és la meva crítica. I aquí és on van enganyar molta gent, perquè molta gent va fitxar per aquestes empreses, aprofitant el tema del remote, han dit, doncs escolta, me'n torno a viure al meu poble, em repatrio al meu país, perquè jo m'havia anat a Londres, perquè allà hi havia feina i a Grècia no, me'n vaig a Londres, i aleshores, perquè estaven al mercat això, et donen la possibilitat del remote i diu, vale, me'n torno a Grècia i ara em trobo que he de tornar a l'oficina o perdo la meva feina. Val? A l'esmorzar d'avui hi havia, el Carles ha mencionat el cas d'una amiga seva que això, doncs, que havia fitxat per Amazon, no sé què és per Amazon, eh? I pel tema de l'embaràs, pel criu, doncs, havia anat a un altre lloc i ara l'obliguen a tornar a l'oficina, no? És com... Bueno, al final és una estratègia encoberta, o sigui, aquesta maniobra és una estratègia encoberta d'acomiadaments massius, no? És a dir, vale, ja no necessito fitxar gent, per tant, ja tanco la porta al remot i ja no m'entrarà més gent, però a part, em sobra gent, tota la gent que no faci això, doncs perdran la seva feina. Ja ho va fer Tesla en el seu moment, en el passat, i ho van fer tantes altres, eh? Vull dir, Amazon és una notícia més. Obren molts debats. Et poden treure una condició laboral que si te la treuen, clar, si la tenies per contracte, fins a quin punt això és legal, no és legal, quina compensació t'han de donar, com afecta a diferents països, o a gent que té necessitat de remot per condicions mèdiques. Déu-n'hi-do, eh? O sigui, té moltes capes aquesta ceba.
A veure, takes calents. Abans que res, petita tangent és digna de menció a punt d'actualitat. Avui, com apuntaves abans, hem parlat de les alternatives a Twitter. S'ha tret el tema. Hi ha hagut alguna que jo crec que és la primera que havia d'haver sortit, que ha passat una mica desapercebuda, i és, no sé si t'ha arribat en les teves esferes, un producte que es diu Social AI.
No.
Vale. Per mi és l'última conseqüència, bueno, l'última o la primera, no ho sé, de com seria recrear un món des de zero amb intel·ligència artificial. Com funciona? Bàsicament és Twitter on tu ets l'únic protagonista i tota la resta és gent inventada. És a dir, bàsicament bots. Llavors tu tuiteges i pots setejar el teu nivell d'engagement, quin tipus d'audiència vols. Llavors bàsicament és com la teva pròpia cambra d'eco. Em sembla un producte brillant. O sigui, no combrego, crec que mai em faré una compte. Bueno, igual sí, només com per descobrir què és el que passa, però el pitch és boníssim perquè hi ha molta gent com que es queixa de que no té interaccions, que les interaccions que té són una merda, que la gent és un superhater i que no pot dir res. Doncs aquí, d'alguna manera, et crees com és la teva pròpia red social en la qual ets tu l'únic participant. No hi ha ni un sol humà. Llavors, tu escrius i totes les interaccions i tot el que tu veus en el teu timeline és un món per tu, bàsicament. És a dir, és com intel·ligència artificial, no? Que és el que sempre parlem. Primeres coses. Doncs escolta, intenta agafar el món tal i com existia abans i intento ajustar alguna cosa, no? Vull dir, primera cosa que fem, què fem? Pues cercar a Google, què? Pues Perplexity, sí, pues cerques a Google i intel·ligència artificial. Vale, molt bé. Però quina és el cas d'ús d'intel·ligència artificial que ve a ser com el bloc de digitalitzar un diari, no? És a dir, on està aquesta transició? Doncs jo penso que aquí està com el primer pas. És a dir, tio, em creo una red social on bàsicament tot el meu entorn és artificial.
L'havia vist, o sigui, he mentit, eh? O sigui, l'he vist aquest matí, just abans d'entrar a foc a terra, a l'esmorzar, estava mirant Twitter i tot això, i he vist un tuit del creador de Meetup, vale? Que deia, no li digueu social a una cosa que és antisocial. I no he vist el contingut que hi havia, no? Però he vist allò de Social AI, però no sabia què era. I ara l'he obert, i hòstia, és molt fort, tio.
És boig, eh?
És molt boig.
És com per provar-ho, eh?
Vull dir, Twitter està esdevenint això una miqueta, saps? Vull dir, no sé, perquè tu no fas servir, tio, però les interaccions que reullo de bots, bueno, saps? No són molt diferents de la merda aquesta.
Però almenys aquí són interaccions de bots, però són més saludables d'alguna manera, perquè inclús, anem a portar-ho a l'extrem, tu pots tenir converses amb el voice mode aquest de ChatGPT, pots tenir converses extremadament sofisticades i molt interessants. Això portat a l'extrem i tens una armada de persones que et donen takes interessants, no ho compro, eh? O sigui, sóc el seu últim usuari, mai ho faria servir, però almenys el concepte em sembla interessant.
I a què venia allò de Social AI quan estàvem parlant d'Amazon? Perdona, és que ara he perdut el fil.
Clar, clar, és veritat. Sí, tornem, tanquem. Aquest era perquè hem començat a mencionar el tema de les interaccions a Twitter.
Vale, no havia la connexió.
És un tema que, o sigui, ho tenia al cap a l'esmorzar, però penso que realment a l'esmorzar s'ha de deixar parlar altra gent perquè tu ja parles prou en el podcast. Tampoc volia com entrar com en aquesta tangent de dir, ah, doncs sabeu que hi ha una cosa que... És igual, deixem-ho estar. Ja t'ho explico tu i així ho escolta tothom. Tanquen aquesta. I després, sobre el tema d'Amazon, com tu dius, jo també m'he llegit la notícia, llavors, clar, el fàcil és que jo vingui aquí amb tu i digui, joder, aquests tios, Big Corp de merda, casposos, càrniques, bla, bla, bla. Però llavors, anem a dir, va, intentem fer com d'advocat del diable d'això. Si com la responsabilitat fiduciària de totes aquestes companyies és fer més calés, no creus que les decisions òptimes que prenen... O sigui, entenc que està a l'angle del que tu dius, eh? Què fas amb gent que realment l'has fitxat en una època de remot i ara li dius que torni a l'oficina? Què passa amb gent que realment té problemes físics, literalment, per moure's cap en aquella oficina. D'això en podem parlar, però com aquest argument de ah, tio, Big Tech que es posa tal, que l'únic que vol és tenir la gent controlada i que estiguin de 9 a 5, bla, bla, bla. Realment, tu creus com que una companyia tan sofisticada com aquesta no s'ha pensat en un moment que una decisió d'aquestes pot tenir un impacte supernegatiu en la seva compte de resultats? És a dir, si no ho farien si no pensessin que realment això té un impacte molt positiu en la feina que produeixen. Llavors, jo no estic molt convençut de l'argument. De fet, te'l vull treure perquè pensem una mica, no ho sé, posem una visió una mica diferent en l'episodi. Però és un bon punt intentar donar-li la volta a l'argument.
Sí i no. És a dir, sí, perquè tota empresa al final es deu als seus accionistes, no? La funció del CEO és maximitzar el retorn del valor de les inversions dels propietaris de l'empresa, val? Dit això, clar, hi ha accions que són directes i indirectes, o sigui, té conseqüències directes i indirectes, no? Aquesta segurament tindrà una pujada de bolsa. Per què? Perquè al final tens una reducció de costos, tens una correcció de plantilla perquè tothom ho ha fet i tu encara no, segurament has trobat coses més eficients, veus que no necessites tanta gent i, per tant, bueno, doncs l'empresa ho necessito, és beneficiós per la... I, o sigui, al final, doncs, tot això va a favor del benefici a final d'any, per tant, accionistes contents. Hi ha una cosa que és a nivell de marca, aleshores hi ha una altra derivada, no? Si totes aquestes accions al final tenen moltes derivades, tant de bo fos tan simple com dir faig fora 3.000 persones i l'empresa va millor. Sí, va millor. Va millor a nivell, en un nivell, no? En una dimensió o en vàries, no? A nivell d'operacions serà més eficient. A nivell de beneficis, donarà més beneficis. Però té altres angles, tot això. Té l'angle de marca. Hòstia, com a empleador, perd punts. Val? Pot ser que això, a la llarga, els repercuteixi a l'hora de reclutar el millor talent. No vulguin anar-hi. Gent reputada a nivell de marca com a consumidor, que no vulgui comprar ja Amazon perquè... Tot això s'ha estudiat i calculat, segurament, no? O sigui, al final són riscos calculats. Però jo poso una miqueta a l'interrogant aquest a sobre de dir... Sí, ok, a curt plaç pugen les accions, a llarg plaç quines accions pot tenir, no? Quanta gent no marxarà també disgustada per les accions aquestes i diuen, hòstia, doncs potser el cap d'AI d'Amazon marxa i és una persona superbona perquè no està d'acord amb aquesta decisió. I això passa també. Directius que marxen per estar en contra d'aquest tipus de reformes. Aquí ho deixo.
O sigui, tu dius, profitós en el curt plaç, problemàtic en el llarg.
Exacte, sí. Podria entendre que passés això, saps? Perquè no sabem les derivades de les derivades. Ens quedem en la superfície, analitzant només el d'allò de ui, ja fem fora 3.000 persones, són dolentíssims. Ok, alguns altres diran, molt bé, això anirà bé pels meus estoncs. Fabulós. Anem a mirar una miqueta més enllà, no? Els efectes d'ona 3, 4, 5 anys vista.
Creus que els ajuda també el fet de que el mercat per a empleats tecnològics s'estigui assecant una mica? És a dir, no ho sé, ho llegia l'altre dia, que més de 130.000 persones han perdut la seva feina en companyies tecnològiques durant el 2024. I només cosa que reporti aquella web que es diu la de layoffs.fyi.
Sí.
A saber quants més n'hi han hagut. Però realment és un mercat que s'està secant. Es nota.
Es nota, i clar, jo crec que els hi ha beneficiat a Amazon, perquè han estat dels últims en fer-ho. Em sembla que ja havien tingut una onada d'acomiadaments, però és que, clar, no estem parlant dels acomiadaments, estem parlant del canvi de paradigma del remot. És a dir, és un altre... Ja no estan els acomiadaments, que és com un... Bueno, sí, ja d'aquí poc farà 2 anys, o ja els fa 2 anys que va començar la davallada de les tecnològiques i la temporada d'acomiadaments va ser l'estiu del 2022. És més el anar tancant les portes al remot, no? La pionera en el seu moment, no? Tot això doncs va ser Yahoo, amb la nostra amiga Marissa Mayer, no? Però bueno, encara no, diguem... Això era pre que tothom estigués fent remot. Però quan ja van començar Tesla i altres tecnològiques a fer un return to office, val? O sigui, tornada a l'oficina, una, no passa res, dius, és una. Però després ja cada cop van ser més. I després tornen a les corporate, i després les consultores, i dius, hòstia, s'està revertint molt heavy tot allò que s'havia guanyat, no? Que era com un dret social, al final, i familiar, era com un benefici. Era com si, d'alguna manera, per mi, ara potser exagero, però és com l'equivalent a revertir la jornada laboral de 8 hores, perquè això havia augmentat molt la qualitat de vida de la gent, havia ajudat a conciliació, havia ajudat a repoblació de zones no urbanes, és a dir, zones més rurals de països, de ciutats i de territoris, tenia beneficis clars nets, però ens ho hem carregat. No sabem qui s'ho ha carregat o per què ha passat. Crec que és una anàlisi més profund. Però haver revertit això, per mi, em sembla un fre al progrés. Perquè amb un canvi tan gran de paradigma com és el que tothom treballi en remot, o que molta gent treballi en remot, contra més gent hi ha, és un efecte de xarxa, no? Més eines es creen, més infraestructura es crea perquè tothom pugui treballar en remot. Per tant, que els desenvolupadors i desenvolupadores comencessin a fer-ho, va iniciar el camí, va obrir camí perquè també ho poguessin fer la gent que treballa en disseny i després la gent que treballa en ventes i la gent que treballa en... I tot això ha anat percolant a altres capes de la societat, no? I ara, revertint-ho, començarà a fallar o a fer fallida tota aquesta infraestructura, totes aquestes eines, totes aquestes empreses que donaven suport a la gent que treballava en remot. I jo crec que estem donant un pas enrere molt, molt heavy. Més que res perquè tenint les eines que tenim i les que vindran, haurien ajudat molt més a facilitar la vida, poder treballar més gent en remot que mai en tota la història que hem tingut fins ara.
Clar, però lligant-ho amb la davallada d'oferta en posicions tecnològiques, tu compres l'argument de que al final això acaba sent un mecanisme molt senzill d'expulsar-se les puces? O sigui, no vull fer de manera explícita acomiadaments massius, però cada cop t'ho vaig posant més difícil perquè treballis amb mi i d'alguna manera orgànicament aniran caient. Pot tenir sentit com a argument. O sigui, tu imagina't que d'alguna manera vols treure molta gent de l'empresa. Una manera, i ara vaig a posar unes cometes gegants molt elegant de fer-ho, és aquesta. Al final estàs posant fricció en el sistema i estàs dient, bueno, és que no s'adaptin, pues que no vinguin amb el viatge. Llavors, és el seu problema, no el meu.
Exacte.
Podria ser una altra teoria.
Exacte. És que, de fet, mira, Déu no ho vulgui, però si... O sigui, tu imagina't que ara nosaltres a Marsbase, que som 20 persones, però traguéssim el remot, és que la majoria de gent no podia treballar a la nostra empresa perquè no viuen a Barcelona. Si ja obrim una oficina a Barcelona som 3 o 2 treballadors de Marsbase. O sigui, tota la resta no podrien venir, tio. Vull dir, potser, mira, els que estan una miqueta aquí als voltes, prefiaria a Barcelona, sí, putejaríem, però podrien venir. Però no, seria una putada, no? Dit això, hi ha gent que no ho compra, hi ha gent que diu, no, home, no, com faràs això, perquè això va en contra del teu talent, no sé, jo no compro aquest argument, vull dir, això està estudiat i calculat. Està clar, si no, no ho faries. I saps que hi haurà gent que s'adaptarà, hi haurà gent que passarà a parlar-ho perquè està desesperada, i hi ha gent que dirà, doncs, bueno, no passa res. I aleshores, o sigui, és a dir, no marxarà tothom que està treballant en remot, hi haurà gent que s'adaptarà, punt. Dit això, lícit o no lícit, tal, al final, mira, són negocis i cadascú té la barra de medir, la té més alta o més baixa, eh? Hi ha gent que la té molt, molt baixa, en aquest sentit. Però jo sí que ho veig, que és una manera d'expulsar-se gent. Per això que em queda el dubte de si a nivell contractual com afecta això, no? Perquè, clar, no sé si aquesta gent tenia remot per contracte. El més probable és que no el tinguessin. Per tant, no és una cosa del contracte que et canvien, és com baixar-te el sou. Em sembla que no es pot fer baixar el sou, saps? Si tens un sou per contracte no el poden baixar, així com així. Val? Per tant, és un privilegi revocat en aquest sentit. S'hauria de veure cas per cas. Hi haurà empreses en què sí que ho tens per contracte. Nosaltres ho tenim per contracte. Tu treballes en remot, punt. És que no hi ha una altra opció. Si ho traguéssim, estaríem infringint el contracte i hauríem d'indemnitzar el treballador. Però la gent que no, que els ha donat aquest... és com si l'equivalent tonto seria com tens fruit a l'oficina gratuïta i un dia decidim que ja no hi ha fruit a l'oficina gratuïta. Tu no tens per contracte. És una cosa que hem posat allà, doncs mira, saps que està com... Potser estava a l'oferta de... per fitxar-te, sí. Potser estava a l'oferta a la web. Mira, un dels beneficis que tens és aquest, però no està per contracte. I aquí està la trampa.
I ara que has mencionat els teus 20 empleats de Mars Base, que una de les coses, com a exercici mental, que són divertides és pensar la complexitat logística que té portat tota aquesta gent a l'oficina. Perquè, clar, tu tens 20 persones, que, o sigui, tio, ets un error de redondeig d'Amazon, que totes més o menys viuen per aquí. Clar, tu imagina't una companyia global com aquesta que digui, nens, venga, tots a l'oficina, o sigui, a nivell logístic, com has de gestionar tot plegat? Clar, és una bogeria, perquè hi ha molta gent que diu, no, clar, és que abans sempre anàvem a l'oficina. Ja, ja, clar, però és que abans generalment quan buscaves una feina t'intentaves ubicar a prop del seu centre, és a dir, estaves a prop de l'oficina. Però clar, en un món on aquestes barreres es tiren, la gent comença a agafar feines vivint des de Girona, Perpinyà o Huesca. Llavors, clar, tota aquesta gent, tio, com ho gestiones per portar-lo en un centre de treball? Que és complicadíssim, és una maniobra logística, però d'una complexitat brutal. Dona que pensar si realment això té un retorn econòmic o no, eh? No sé, a mi em sembla interessantíssim el debat.
Bueno, és que la gent abans deixava la família per anar-se'n a treballar, vull dir, deixaven el poble per anar-se a la gran ciutat perquè és que, si no, era, o sigui, era l'única manera de mantenir la família. Per tant, d'alguna manera, era un feudalisme encobert, val?
Però ningú veu que hi ha un mecanisme de progrés en el qual tu pots agafar una feina que no estigui a 20 quilòmetres del teu radi?
Exacte, però per això dic que ara la revocació del remot per mi és un pas enrere en el progrés de la societat, perquè d'alguna manera estàs tornant a lligar amb cadena la gent al seu lloc de naixement on tenen la família, als mercats d'aquell lloc i sobretot als salaris d'aquell lloc, no? I, hòstia, amb les històries de succés, no es pot dir, d'èxit, que hi ha hagut de gent que diu, hòstia, doncs mira, si jo estava en poble de Nigèria i he aconseguit una feina a GitLab, saps? O a Spotify. I de cop i volta, aquella persona, doncs, hòstia, és que ha incrementat el GDP. Bé, dic Nigèria, com podia haver dit Ripoll, saps? Vull dir que qualsevol lloc del món que passi, agafes una feina on cobres més perquè el país d'origen de la feina es paga molt més, tu de cop i volta el teu patrimoni s'incrementa molt i això té un benefici directe als teus voltants. Per tant, una redistribució de capital que també és força interessant. No sé, jo crec que dona per un debat més profund i avui hem d'anar tancant perquè tinc una reunió, Marc. Una cosa que sí que atreu la gent i fa que deixi les seves obligacions i que es desplaci, saps quina és, no?
Crec que sí, crec que sí.